rellotge amb dues inicials, de Sílvia Llorente. Editorial, La Mar de Fàcil. Narradora, Àngels Brunzoms. En el paper de Tània, Sílvia Llorente. En el paper de Martí, Joan Altarriba. En els papers de taxista Eugeni i Joan Ferrer, Lluís Rissec. En el paper de Vera, Eugènia Torrella. I les cartes des del front, llegides per Xavier Solà. Producció, Eugènia Torrella. Música i so, Òscar Salvador. Capítol 1. L'arribada a Barcelona. La Tània va arribar a l'aeroport del Prat a finals d'agost, uns dies abans de l'inici del curs escolar. Venia de molt lluny, d'una petita ciutat de Rússia. Havia estat a Barcelona un parell de vegades, la primera fent turisme amb unes amigues, la segona per fer uns cursos d'estiu. Ara, però, era diferent. Havia vingut a viure i a treballar, a fer classes de rus a l'Escola Oficial d'Idiomes. La Tània tenia 28 anys. Havia estudiat filologia i parlava 5 llengües, i tenia facilitat. Li agradava molt viatjar, llegir i aprendre coses noves. Era curiosa de mena. Era una noia espavilada, sensible i també una mica tímida. Un taxista va córrer a agafar-li les maletes i li va obrir la porta del vehicle. Un cop dins del cotxe, en veure que la noia s'alçava al coll de la camisa, li va preguntar:
"Que li molesta l'aire, senyoreta?"
"Una mica. Si no li fa res de pujar a la finestra..."
"Sap que parla molt bé el català, per no ser d'aquí? Perquè vostè no és d'aquí, és clar."
"No, no. Sóc de Rússia. Però ja he estat un parell de vegades a Barcelona, i l'última vaig fer un curset de català."
"Ah, ja em semblava. Així tot el parla força bé, millor que molta gent d'aquí",
va concloure l'home somrient. A la Tània li semblava recordar algun carrer, o potser s'equivocava. Al barri de l'Eixample molts carrers s'assemblen, voreres amples, cases antigues, algunes modernistes, amb balconades de ferro i entrades espaioses, i els plàtans, aquells arbres de fulla frondosa presents a la majoria dels carrers. Com devia ser el pis on ella anava? L'amiga que li deixava per tot un curs li havia dit que era a un parell de carrers de la Sagrada Família. Hi havia moltes botigues. A més, estava força ben comunicat. El metro era ben a prop. La Tània estava contenta per tot plegat. Capítol 2. El veí de la Tània. Quan va arribar al pis, després de treure bosses i maletes de l'ascensor, la Tània va pensar que hauria de presentar-se als veïns. Ara, però, el que volia era entrar a casa, mirar-se les habitacions, desempaquetar les quatre coses més necessàries, dutxar-se i posar-se còmoda. Els veïns del costat, del cinquè primera, ja tindria ocasió de saludar-los més endavant, quan estigués del tot instal·lada. Va córrer cap a la finestra. Allà baix, la gent caminava a l'ombra dels plàtans. Al final del carrer li va semblar veure el mar. Cap a l'altra banda, amunt, la muntanya. Va sentir veus al pis del costat. Amb la calor tothom tenia les finestres obertes. No és que fessin xivarri, no, però sí que se sentien veus de diferents persones. Alguna criatura, fins i tot. Devien ser colla. Això la va fer sentir acompanyada. Al cap d'uns dies, un matí que tornava de comprar en sortir de l'ascensor, es va trobar amb un senyor d'edat avançada. Devia ser el veí.
"Bon dia",
li va dir la noia, tot deixant les bosses a terra i allargant-li la mà.
"Sóc la Tània, del cinquè segona. Fa poc que visc aquí. Volia passar per casa seva per presentar-me, però encara no n'he tingut ocasió. No m'agradaria agafar-los en un mal moment. Què els semblaria a vostè i a la seva família si passés aquest vespre?"
L'home, que es deia Martí, li va respondre amb expressió trista que ara vivia tot sol. S'havia quedat vidu feia ben poc i va afegir:
"Potser he sentit remor i veus i això t'ha fet pensar que en aquest pis hi viu una família."
Li va explicar que el seu fill, la dona i els dos nets vivien a França. Havien estat amb ell tots aquells dies, però ara ja havien marxat.
"M'agradaria molt convidar-te a un te. Si vols, Pots venir aquesta tarda.
A la Tània li va semblar bé i, en tornar a treballar, va entrar a la pastisseria de la cantonada a comprar unes pastes. Capítol 3. Més que un veí. Després d'aquell primer te a casa del senyor Martí, la Tània hi va anar sovint. Les classes li deixaven força hores lliures. A la noia li sabia greu que el seu veí s'estés tot sol i trist. Moltes tardes, en tornar de la feina, li anava a fer companyia i petaven la xerrada. L'home n'estava agraït perquè a ningú no li agrada estar sol. El seu fill, l'Eugeni, se n'havia anat a viure a França feia anys, quan es va casar amb l'Hélène. Allà van néixer els seus dos fills, el Michel, de 12 anys, i el Jean-Claude, de 7. Feia pocs mesos, els metges havien dit al Martí que la Joana, la seva dona, no viuria gaire temps. El fill anava i venia sovint de França per veure-la, i quan els van dir que a la Joana li quedaven pocs dies de vida, tots quatre van volar cap a Barcelona. Es van quedar al pis de l'avi fins que l'àvia va morir. En tornar cap a França, l'Eugeni va voler convèncer el seu pare que anés a viure amb ells.
Pare, estaràs acompanyat. El pis on vivim és còmode i tu podràs continuar fent la teva vida.
Però tot i l'insistència, el Martí preferia quedar-se al pis on havia viscut des de que es va casar amb la Joana. La Tània ho entenia perfectament. Ella, en aquells moments, també sentia una mica d'enyorança de la seva terra. A casa seva, a més, eren molta colla. Mai no se sentia sola. Ara sabia què era arribar al vespre a casa i no trobar-hi ningú. Per això estava contenta de tenir aquell veí. Se sentia a gust amb ell. Li explicava coses de la feina, dels alumnes, del seu país... I també li agradava que l'home li parlés de la seva vida, del seu fill, dels nets, de la muller o de quan era petit. Li feia gràcia que li expliqués com era Barcelona quan ell era jove, com era aquell barri, els carrers, les botigues, els tramvies... i com havia canviat tot. Capítol 4. Un record especial. Al menjador del Martí, damunt el bufet, hi havia fotografies familiars. El Martí amb el fill i la nora el dia del seu casament, amb els nets, davant d'un arbre de Nadal, amb tota una colla durant una excursió. També n'hi havia algunes en blanc i negre que semblaven antigues. El Martí n'hi havia ensenyat algunes a la noia. Una de quan festejava, la del dia del casament, algunes de primers de segle, amb oncles i ties, però n'hi havia una que li cridava l'atenció. D'aquesta semblava que el Martí no en volgués dir res. Era una fotografia esgrogueïda. Pels vestits i els pentinats, la noia va pensar que aquell retrat devia tenir uns 60 o 70 anys. S'hi veien un home i una dona joves, i al seu davant un nen que no devia tenir més de 4 anys. Un dia, quan la Tània li tenia més confiança, aprofitant que l'home li parlava de les persones retratades, la noia li va preguntar.
Martí, aquest nen tan bufó de la foto és vostè?
L'home va trigar uns segons a respondre-li. La fotografia li duia uns records que preferia no remoure.
Doncs sí, sí que sóc jo. Fa molts i molts anys,
va dir finalment.
Així, aquest home i aquesta dona deuen ser els seus pares?
Sí, sí que ho són.
Després d'un altre silenci, l'home va continuar.
Aquesta és la darrera foto que tinc del meu pare. Es deia Miquel. Tenia 32 anys quan va marxar i ja no el vaig tornar a veure. Aquest és el darrer record que en tinc. La meva mare el va esperar molt de temps. Després va perdre les esperances. Va morir sense saber on era, aferrada a les seves cartes i al seu record. Tant de bo s'hagin trobat allà dalt.
Després d'això, el Martí va callar. Amb la foto a les mans, semblava no veure res més. La Tània va comprendre que l'home es trobava en el món dels records dolorosos. Li va dir adéu ben fluixet, respectant el seu silenci, i se'n va anar cap a casa, gairebé de puntetes. Capítol 5. Una guerra. En ser a casa, la Tània es va seure en una cadira en comptes de posar-se a fer el sopar. Estava capficada amb la història d'aquella foto. Va començar a fer càlculs amb les poques dades que tenia. El Martí ara tenia 77 anys, un dia li havia dit. I a la foto semblava tenir-ne uns 4. Per tant, la foto tenia uns 73 anys. Si ara era l'any 2011, la fotografia havia estat feta al 1938. De moment a la Tània aquesta data no li va dir gran cosa. L'endemà a l'escola d'idiomes ho va comentar amb una companya. Que feia anys que vivia a Catalunya, la companya li va dir que el 1938 era el tercer any de la Guerra Civil Espanyola. Potser el pare del seu veí havia marxat cap al front. Aquell any hi havia hagut la batalla decisiva de la guerra, la Batalla de l'Ebre, on hi va haver milers i milers de morts. Potser aquell home hi havia lluitat. De molts soldats no se'n va saber mai més res, encara hi havia famílies que seguien buscant-los. I aquella tarda la Tània va arribar més d'hora a casa i es va posar a buscar informació a internet sobre la guerra. D'aquesta manera va corroborar el que li havia dit la seva companya. Després de més de 70 anys del final de la Guerra Civil, hi havia desenes de milers de desapareguts. Soldats morts en combat, les restes dels quals no s'havien trobat. Molts devien ser en fosses comunes, altres, ja hi han oblidats, al mateix lloc on havien caigut. Indrets muntanyosos de difícil accés. Tots ells eren ossos sense identificar. De tots ells, les famílies no en tenien cap notícia. I ara, després de tants anys, fills i nets els continuaven buscant. La Tània pensava en la mare del Martí. Què devia sentir en veure que la guerra havia acabat, passava el temps i el marit no tornava? Se l'imaginava passant les nits en blanc, esperant, debades, notícies seves, pensant què li diria al fill quan preguntés pel pare. Capítol 6. Molts desapareguts. Aquella mateixa tarda, la Tània va tornar a casa del Martí. No sabia com iniciar la conversa. La veritat és que ell tampoc no hi ajudava gaire. Després de prendre's el te, de parlar una mica de tot i una mica de res, la Tània es va decidir a reprendre la conversa del dia abans.
Martí, si no me'n vol parlar o creu que em fico on no em demanen, digui-m'ho, sisplau.
Va dir amb timidesa. El Martí se la va mirar intuint per on anava.
Digues, maca. Si no t'ho puc dir, estigues tranquil·la que no t'ho diré pas.
Doncs, que m'agradaria saber més coses del seu pare. Oi que va anar a la guerra? I no en va tornar, oi que no? Es veu que hi va haver molts soldats que van morir, dels quals mai més no se'n va saber res, i que molts encara deuen ser en alguna fossa, i que hi ha persones... fills o nets d'aquests homes que els voldrien trobar per enterrar-los dignament.
El Martí s'escoltava sense dir res d'aquella noia que no parava de fer preguntes. Feia tant de temps que no parlava amb ningú de la guerra. Potser era hora de parlar-ne, de treure de dins seu allò que encara li feia mal. A més, pensava que quan ell morís, el record del pare i la possibilitat de trobar-lo desapareixerien per sempre. I a la Tània li brillaven els ulls de ganes de saber.
D'acord, doncs. Seu aquí al meu costat. T'ho explicaré.
Capítol 7. El pare del Martí. Quan la Guerra Civil va començar l'any 1936, en Martí tenia 2 anys. La primavera de 1938, el seu pare va ser cridat a files i va marxar cap al front per defensar la república legalment constituïda i lluitar contra els militars que s'hi havien alçat en contra. Abans de marxar, es van fer una fotografia, tots tres, el Miquel, la Roser, la muller, i el petit Martí. Al començament, la dona rebia sovint carta del marit. Ella també li escrivia i li enviava les coses que ell li demanava, que si tabac, que si una manta, una cantimplora o unes espardenyes. La Roser patia pel marit. Devia passar gana? Fred? A mesura que passava el temps, però, se li feia més present la por a la mort. Tot i que el Miquel no la volia amoïnar, a les seves cartes s'intuïa que la guerra aquell estiu de 1938 era cada cop més cruenta. Les cartes que rebia la Roser eren més i més inquietants. Tot d'un plegat, en va deixar de rebre. La darrera carta era del 5 de setembre. Per més que la pobra dona va fer tots els possibles per esbrinar què li havia passat al marit, no va aconseguir saber-ne res més. La Tània escoltava fascinada el relat del Martí, com un infant que escolta un conte.
Acabada la guerra, a principis de 1939, un veí destinat al mateix batalló que el pare va tornar a casa. La mare li va anar a preguntar si sabia alguna cosa del Miquel. L'home li va dir que l'havia vist per darrer cop a primers de setembre, quan feia més d'un mes de l'inici de la batalla de l'Ebre. N'ha sentit a parlar, oi, Tània, d'aquesta batalla?
La Tània assentia. El Martí respirava a fondo i reprenia el relat.
La nit del 25 de juliol de 1938, festivitat de Sant Jaume, una nit sense lluna, va començar la batalla de l'Ebre, una de les batalles més dures i sagnants. Més de 100.000 soldats hi van morir al llarg dels mesos que va durar. El nostre veí havia viscut aquell infern, i el pare segurament també. L'home li va dir a la mare que de la majoria de companys del batalló no sabia què se n'havia fet. Aquells primers dies de setembre hi havia hagut una gran ofensiva de les tropes franquistes. Els cossos dels soldats que van morir en la retirada van quedar en el territori ocupat pels enemics. Per això no van poder tornar a buscar-los. Tu imagines, Tània, amb quina angoixa devia escoltar la mare aquestes explicacions?
Capítol 8. Els sentiments de la Tània. La Tània havia escoltat el relat del Martí en profund silenci i amb el cor encongit. Mirava la dona de la foto i semblava endevinar-li a la mirada la desesperació que ja no la deixaria mai. S'imaginava la Roser buscant incansablement algú que li pogués donar notícia del marit. La veia tirant endavant amb un fill petit i perdent cada dia més l'esperança.
Ja ho veus com devia patir la mare, com moltes altres dones. Jo em recordava molt poc del pare, no el podia trobar a faltar com ella. Però, d'un temps ençà, no sé per què, i penso molt en aquell pare que no vaig tenir temps de conèixer gaire. Potser et semblarà una rocada, però m'agradaria saber on és. Això de no saber si va morir en un atac de l'enemic o si el van fer presoner i va anar a parar a les terribles presons franquistes, això em fa mal, saps, Tània?
Com era el seu pare, Martí? La seva mare n'hi devia parlar, oi?
Sí, i tant que me'n parlava. Em deia que era un bon home, alegre, generós. I jo, a mesura que em feia gran, el trobava més a faltar. Cada vegada pensava més sovint que m'hauria agradat conèixer-lo.
Jo no vaig conèixer l'oncle Piotr, el germà de la mare. Va morir a la guerra de l'Afganistan, sap? Era molt jove. La mare i ell estaven molt units. Ella sempre me n'explica coses. Em sap greu no haver-lo conegut.
El Martí assentia amb el cap. Gairebé no sentia el que deia la noia i continuava.
Una nit d'aquestes, que no podia agafar el son, vaig pensar: t'imagines que pogués trobar el pare? Sí, sí, ja sé que és molt difícil. Així i tot, saps què m'agradaria? M'agradaria que quan jo marxi d'aquest món, les seves despulles reposessin en un lloc conegut. Poder-me'n acomiadar, com si diguéssim. L'altre dia vaig llegir al diari que una dona havia trobat el seu avi mort a la Guerra Civil. Més ben dit, les despulles del seu avi. De tant en tant, veig a les notícies gent que troba les restes d'un avi, d'un oncle, d'un parent desaparegut durant la guerra. Saps que el pare era l'únic pèl roig de la família? Doncs el Michel, el meu net, no només es diu com el pare, també té el cabell pèl roig com ell. Els dies que van estar aquí amb mi, el noi es va fixar en aquesta foto.
És molt bonica, Martí. Se'ls veu tots tres tan feliços.
I ho hauríem continuat sent sense aquella maleïda guerra. Doncs li vaig parlar al meu net del seu besavi. Li vaig dir que jo no el recordava, però que n'estava orgullós perquè havia lluitat pels valors en què creia. Els valors de la república, la justícia, la igualtat, la llibertat. Li vaig dir també com n'era de trist no saber on era. I saps què em va dir el Michel? Que així que pogués, quan fos gran, investigaria què havia passat.
Capítol 9. Els malsons de la Tània. Abans d'arribar a Barcelona, la Tània havia pensat sovint com seria això de viure en una ciutat on no coneixia ningú. Li costaria fer amics? Se sentiria sola? S'enyoraria? No acabaria de trobar-s'hi a gust? Ara, al llit, abans de dormir-se, pensava que poc s'ho esperava. De veure's immersa en una història de guerra, de soldats desapareguts, de ferides per tancar, d'un patiment d'anys i anys, d'un dolor sense final. Amb les parpelles mig tancades veia aquella dona de la foto que devia tenir, si fa o no fa la seva edat, esperant en va un marit que no tornaria mai. Ja mig adormida, la Tània se la figurava de gran, amb el fill que havia criat tota sola, parlant-li del pare, d'un pare que era com un buit en les seves vides. Finalment, la Tània s'adormia, i aleshores els seus malsons s'omplien de mort. Bombes que esclataven, homes que saltaven mutilats per l'aire, el brugit dels avions que s'acostaven amenaçadors amb la seva càrrega de destrucció, trinxeres on uns nois encara nens miraven d'amagar la por. L'endemà, en despertar-se, a la Tània li semblava que havia descansat ben poc. Les imatges de la nit se li barrejaven amb el que havia sentit d'aquella altra guerra, la que s'havia endut l'oncle Pior, i mentre es prenia el seu te matinal a la cuina, pensava que li agradaria poder ajudar el seu veí. Capítol 10. Una capsa de galetes. La Tània li volia demanar al Martí que li ensenyés les cartes del Miquel. Tanmateix, no gosava. Potser era abusar de la seva confiança. Però no va caldre demanar-li-ho. Aquella tarda, quan el va anar a veure, el Martí l'esperava amb una capsa de llauna damunt la taula. Era una capsa de galetes. El Martí la va obrir i a dins hi havia un munt de cartes lligades amb una cinta. La Tània va sentir que allò, aquelles cartes, aquella capsa, aquell relat, eren història. Que els llibres d'història no en parlen d'aquest sofriment de les persones anònimes, els veritables protagonistes que pateixen en pròpia pell les conseqüències de les guerres. La noia va pensar que potser no hi tenia dret a llegir aquelles cartes, a conèixer els sentiments dels seus autors. Però si al Martí li semblava bé...
Mira, Tània, aquesta és la lletra del pare. Oi que és bonica? Crec que les cartes estan en ordre, en l'ordre que la mare les va rebre. La recordo, la mare, asseguda en una cadira de boga, a la galeria de casa, amb la capsa a la falda, llegint i rellegint les darreres paraules del seu marit. Jo, ja de gran, les he llegides moltes vegades. Mirava de trobar-hi, entre línies, alguna pista que m'ajudés a saber on era el pare. Però res, res de res. Ja ho veuràs. No hi ha referències gaire concretes i moltes cartes estan encapçalades per un misteriós, en campanya. No devien poder dir on eren. Escolta, Tània, escolta.
Capítol 11. Cartes des del front.
Dissabte, 16 de juliol de 1938, en campanya. Estimada Roser, aquests dies encara som al campament fent maniobres i pràctiques de tir. Som a prop de l'Ebre, però no et puc dir res més. No pateixis per mi, estic força bé. Els companys són molt amables i ens ajudem els uns als altres, sempre que cal. A mi el Vicenç, el noi de la drogueria de la cantonada, és força eixerit i explica molts acudits. Així l'estona se'ns fa més curta. Hi ha moments que fins i tot no sembla que siguem al front. Ja ho veus. I no diries mai qui he vist. El Ramonet, el petit de Cal Graner, aquell que ens feia riure quan deia que volia anar a conèixer món, viatjar a la Xina, a l'Àfrica, te'n recordes? I després, quan es va enamorar de la Toneta de Cal Seques, deia que ell no ho havia dit mai, això de voler viatjar. Que ell l'únic que volia era estar-se tota la vida al poble, amb la muller. Es veu que la Toneta es va casar amb el metge i el pobre Ramonet es va quedar amb un pam de nas. T'explico tot això perquè vegis que estic ben acompanyat i distret i que xerrem fins i tot riem. De menjar, de moment, tampoc no ens en falta. Hi ha un xicot que estudiava per cuiner que ens fa uns ranxos que t'enllepes els dits. Això sí, enyoro el teu fricandó. amb aquells bolets tan tendres, i la crema que fas per Sant Josep, amb aquell sucre cremadet pel damunt, que et queda tan bona. El que escasseja és el tabac. La ració que ens donen no dura gaire. Me n'enviaràs quan et vagi bé? També em caldria una flassada. De nit fa molt fred. I encara que ens arraulim els uns amb els altres, no és el mateix que tenir-ne una per cadascun. També m'aniria bé paper per escriure, sobres i segells. De moment encara en tinc. Però com que penso escriure't cada dia, si puc, tinc por que se m'acabi ben aviat. Envia-m'ho tot a 31 Brigada, 121 Batalló, 3a Divisió, Túria 3, 225. Et trobo a faltar, Roser. A tu i al Martí. El seu petó de cada nit, després d'explicar-li el conte. Fes-li molts petons de part meva. I li dius que quan torni, que serà d'aquí a poc temps, li explicaré un conte ben llarg i ben bonic. I que li envio un petó a través de les estrelles de la Cassiopea, aquella constel·lació que li agrada tant, perquè diu que és com la lletra del seu nom, cap per avall. Li dius que la miri cada nit, que les estrelles li faran arribar el meu petó. I per tu, estimada Roser, l'abraçada més dolça del teu marit, que no pot deixar de pensar en tu, Miquel.
La Tània sentia que ja començava a formar part d'aquella història. Estava emocionada. Aquelles paraules expressaven els sentiments d'un home que havia mort en una guerra. No eren només els sentiments de qui, lluny dels éssers que estima, els troba a faltar. Era el desig de no fer-los patir. El Martí va agafar una altra carta. Capítol 12. Una altra carta.
Divendres 22 de juliol de 1938. Estimada muller, no pateixis si trigues a rebre carta. No és pas que no desitgi escriure't cada dia. Ara mateix puc escriure't perquè estem descansant després d'hores i hores de caminar. No sabem massa bé on anem, però se'n prepara alguna de grossa. Som a tocar el riu, això sí. Molts dies hem dormit sota terra, en unes galeries excavades. No pateixis, som prou còmodes. Fresca si fa calor i calenta si fa fred. Perquè si de dia cau un sol que va de les pedres, de nit refresca força. I el més important, invisibles als avions i a cobert de les bombes. I parlant d'una altra cosa, com està el nostre menut? Ja fa abundat? Et dona molta feina? Ja li pots dir que si fa enfadar la mare, el pare, quan arribi, li estirarà les orelles. Quines ganes que tinc de veure-us. Vosaltres, però, no sé si em reconeixeríeu. Vaig brut com una guilla i m'està creixent una bona barba. Que em tallaré així que pugui, com també el cabell. A veure si així els ho poso difícil als polls i tota mena de paràsits que s'entesten a conviure amb nosaltres. Aquí les petites coses es converteixen en grans plaers. Això que et deia, de tallar-te el cabell. O poder fer un bon bany, i no cal dir-ho, posar-nos roba neta. El millor de tot, però, és llegir les teves cartes. Mentre espero el dia que ens puguem veure, que el cor em diu que serà ben aviat, les rellegeixo amb alegria. Quan puguis m'hauries d'enviar una cantimplora, no saps la falta que em fa, gairebé tanta com les espardenyes que vaig rebre. Escriu-me cada dia, si pots, sents? Les cartes són un consol per tots nosaltres. Us estima molt i molt, Miquel.
Capítol 13. Una carta de finals de juliol.
Divendres, 29 de juliol de 1938. Serra de la Fatarella. Estimadíssima esposa, com esteu? Jo estic bé, no heu de patir gens per mi. Fa 4 dies que vam creuar l'Ebre, de nit. Ara som a primera línia de foc. Tots tenim molta moral i empenta. Tot i això, hi ha moments que no podem més. Esperem acabar ben aviat amb aquesta gentussa que ha començat aquesta guerra salvatge. Tenim moltes ganes de tornar a ser a casa. Caminem molt, muntanya amunt i muntanya avall, sempre amb el soroll dels avions i els canons i les metralladores i les bales que passen xiulant. No sé si t'he parlat d'en Sisquet, aquell xicot que li faltava poc per ser metge. Va tenir la mala pensada de posar-se al camí d'un obús d'artilleria. Encara rai que no es va donar de res, pobret. Però ja se sap, aquí hem vingut a fer la guerra i no a passar l'estona. Una mica de risc bé que hi ha de ser. Roser, no sé si t'ho hauria de dir perquè no vull que pateixis. Ja he fet el meu bateig de foc, però no passis ànsia. Hi ha estona de gran terrabastall d'obusos i morters, però també n'hi ha d'altres que no sentim ni un tret. Estimada, quines ganes d'abraçar-vos i besar-vos. Quan torni, que ja veureu que serà aviat, ara que els hem tallat el riu als feixistes, m'estaré tot el sant dia fent-vos besades. Escriu. Com més llargues les cartes, millor. I el Martí ja em pot fer més dibuixos, ja. Jo també us envio un que he fet. És el pas del riu, per Riba-roja, damunt d'unes passarel·les. Us estima, Miquel.
Capítol 14. Una carta del mes d'agost.
Dimecres, 17 d'agost de 1938. En campanya. Estimat Roser i Martí, com us trobeu? Jo no em puc queixar, però no sabeu com us trobo a faltar. Pensava que ens deixarien uns dies de permís i que ens podríem veure, però tot plegat s'ha complicat una mica. No saps com agraeixo les teves cartes. Jo he estat uns dies sense escriure't. Érem a primera línia de foc. Ara, però, hem estat rellevats i som en unes trinxeres a segona línia. Fa molta calor. Escasseja l'aigua. Els de l'altre bàndol sí que en tenen, això diuen. Sí, sí, ens ho diuen ells mateixos. De nit ens parlen d'una trinxera a l'altra. Ells també estan cansats de la guerra. Saps què fan? Per ràdio i a través d'uns altaveus escampen la seva propaganda. Que si tenen això, que si tenen allò. I que ens passem al seu bàndol, que hi tenen de tot. I a sobre tenen les penques de dir que la guerra la guanyaran ells. Però a nosaltres no ens fa ni fred ni calor. Ja poden dir el que vulguin. Per més menjar i aigua que tinguin, nosaltres, els republicans, no ens passaríem mai al bàndol dels facciosos. Què es pensen? Per qui ens han pres? Has de saber que ha començat l'ofensiva feixista. Sentim l'aviació enemiga sobre els nostres caps. La seva infanteria tira granades sense parar. Ens bombardegen amb obusos i una mena de tancs petits que s'enfilen muntanya amunt com si res. Apareixen de sobte per la carena. A part d'això, tot va bé. No diries que estic menjant. Figues. Unes figues delicioses que hem collit aquesta nit. Dolces com la mel. I canten els àngels. Ara que la teva crema ho és molt més de dolça. Quan torni a casa me'n faràs una bona plata? Una besada de qui et du sempre al cor. Miquel.
Capítol 15. Darrera carta del front.
Divendres 5 de setembre de 1938. Estimadíssima Roser, com us trobo a faltar? Quan s'acabarà tot això? Aquests darrers dies han estat molt durs. Deu saber pels diaris que hem perdut Corbera. On abans hi havia un poble, ara només hi ha runes. On hi havia una església, ara sols hi queda un campanar destrossat. Hi han mort molts companys, massa. Però ara estem en un lloc segur. Aviat tornarem a estar junts, ja ho veuràs. Diu un company que li sembla que d'aquí a poc ens duran a la rereguarda uns dies. Tant de bo ens poguéssim veure. Tinc tantes ganes d'abraçar-vos. Ja li parles de mi, al Martí? Ai, quan em vegi potser ja no sabrà ni qui sóc. Li has de dir que l'estimo molt i molt. Que hi penso cada dia. I que quan torni anirem al poble a veure les gallines, si és que en queden. A part d'això, què vols que et digui? Estem cansats. Hi ha dies que dormim ben poc. Els avions de bombardeig i de caça enemics s'ocupen de no deixar-nos dormir. Per mi no has de patir gaire, però. Porto la foto que em vas enviar, al costat del cor, i us miro sovint. I sembla que us tingui aquí amb mi. Això em protegeix. Us abraço de tot cor. Miquel.
Capítol 16. Un pla per trobar el Miquel. Quan el Martí i la Tània van acabar de llegir les cartes, es van adonar que s'havia fet fosc. Van estar-se uns minuts sense dir res. El Martí pensava en un pare que no havia tingut gaire temps d'abraçar. La Tània veia aquella dona asseguda a la galeria de casa, amb el petit jugant als seus peus, inconscient de tot. La noia pensava també que la fotografia que el Miquel duia al costat del cor l'havia protegit ben poc. Mirava el Martí i li sabia greu veure aquell home conformat a morir havent perdut tota esperança de poder dur flors a una tomba. També pensava en la seva mare. Ella sí que podia dur flors a la tomba del germà, al petit cementiri del poble, i podia treure la neu de damunt la seva làpida mentre li explicava les novetats familiars. Saps, Prior? La Masha ha tingut una nena i l'Helena ha marxat a viure a la ciutat i el Basili s'ha casat i jo, Prior, estimat germà, et trobo molt a faltar. Poder seure a la seva tomba no li esborrava la pena d'haver-lo perdut, però li donava un petit consol. Com se sentiria si no sabés on era? Si no pogués dur-li flors ni anar-hi a parlar? Seria un dolor encara més gran, un dolor damunt d'un altre dolor. Això pensava la Tània i se li feia un nus a l'estómac. Això és el que sentien tantes i tantes persones que no sabien on reposaven els seus familiars. La Tània va sortir del seu capficament.
Martí, hem de trobar el seu pare. El trobarem.
Capítol 17. La Tània es documenta. Amb més empenta que esperança, la Tània va decidir emprendre aquella recerca. Aquella mateixa nit s'hi va posar. Va començar a buscar informació per internet i, déu-n'hi-do, la que hi va arribar a trobar. Pàgines web d'associacions per a la recuperació de la memòria històrica, pàgines sobre fosses comunes obertes i per obrir, pàgines de persones que volien saber on eren enterrats avis i oncles. I la Tània anava acumulant tantes dades i noms de poblacions que no havia sentit mai que s'hi perdia. Va decidir abans que res fer una tria de la informació més fiable i útil. Va començar per la referida a la Batalla de l'Ebre, de la qual el Martí li havia dit que havia estat de les més ferotges de la Guerra Civil. La Tània va llegir que la Batalla de l'Ebre havia començat el 25 de juliol de 1938 i havia acabat el 16 de novembre, és a dir, havia durat 115 dies. Va saber també que havia estat una batalla de desgast, de trinxeres, de lluites cos a cos, decisiva per al desenllaç de la guerra, en part gràcies als moderns avions i armes que l'Alemanya de Hitler i la Itàlia de Mussolini havien enviat a l'exèrcit franquista. Abans d'anar a treballar, la Tània va trucar a la seva germana. Aquella hora sabia que podia trobar-la a casa. Havia aconseguit interessar-la en la història que tant apassionava la Tània.
Tu sabies això, Vera?
Va preguntar la Tània a la seva germana.
L'ajuda italiana i alemanya no només va fer que els republicans perdessin la Batalla de l'Ebre i pocs mesos després la guerra, també va servir de banc de proves de cara a la Segona Guerra Mundial. He llegit que en pocs dies van caure unes 60.000 bombes i granades. I saps? Hi va haver uns 100.000 homes morts. Alguns només tenien 17 o 18 anys.
17 anys? Com el meu xicot, en Víctor.
Sí, noia. Aquests soldats tan joves van ser mobilitzats quan ja no quedaven més homes en edat de ser incorporats a files. Saps amb quin nom se'ls coneixia? Amb el nom de la lleva del biberó. I és que realment eren uns nens encara. Però tu saps que encara hi ha uns 9.000 soldats dels quals no se'n sap res?
Què vols dir que no se'n sap res?
Doncs que molts es troben en fosses que no s'han arribat a obrir, o en trinxeres abandonades, o en forats fets per les bombes, en zones de difícil accés entre roques. Si ho busques al Google Earth o mires fotos per internet, veuràs que aquelles serres, les de pàndols o de cavalls, per exemple, són precioses, sí, però per les cabres. Són llocs absolutament abruptes. I aquells soldats joves, inexperts, hi van haver de lluitar. I en condicions extremes, patint molta calor, pensa que era ple estiu, i gairebé no tenien aigua. T'ho imagines, Vera?
No m'hi vull ni imaginar el meu Víctor. Les guerres són horroroses, oi, Tània?
I tant, Verushka. Ostres, són 9:15. Me'n vaig corrents a treballar. Tu deus estar a punt de dinar, oi? Et truco quan sàpiga més coses, bonica. Ves mirant el correu, també.
Capítol 18. Posant fil a l'agulla. La Tània va decidir posar-se en contacte amb les associacions que treballaven per trobar les persones desaparegudes a la guerra. De tot el que li van explicar, va apuntar el que creia més interessant per explicar-ho després al Martí. Li van confirmar el que ja havia llegit, que moltes famílies buscaven un parent del qual no sabien si havia mort en batalla o en un hospital improvisat, o fins i tot en la fugida cap a l'exili sota les bombes d'una aviació que s'acarnissava amb aquells que ho havien perdut tot.
M'han explicat que els rius que van ser línia de front, com ara l'Ebre o el Segre, baixaven plens de cadàvers. M'han dit que els historiadors estan convençuts que a les comarques de la Terra Alta, de la Ribera d'Ebre i altres, n'hi deuen quedar milers.
Per això, avui dia és molt difícil localitzar-los, sobretot perquè aquelles serres escarpades són inaccessibles.
Sí, és cert. Però tot i això, alguna vegada es troba alguna fossa. M'han explicat una cosa que sembla increïble. De tant en tant, un pagès, treballant al camp o refent un marge, es troba amb un munt d'ossos. Oi que sembla que no pugui ser, després de tants anys? Es veu que fa uns dies, prop de Gandesa, un pagès, tot fent anar l'arada, en va trobar. Martí, imagini's que al costat hi troben un objecte com ara una escudella per al ranxo, una cullera, una cartera, una pinta o un rellotge. No és molt habitual, però pot passar. Doncs això són pistes que ajuden a identificar els ossos. Quan passa això, un equip d'arqueòlegs i d'antropòlegs s'encarreguen de l'exhumació. Després, les restes es traslladen a un laboratori de medicina forense i allà se'n fa l'estudi de l'ADN.
Caram, noia, sí que t'has assabentat de coses.
Ara, el primer que cal fer és omplir un formulari amb tot el que sàpiga del seu pare. Després, s'ha de portar a la Generalitat de Catalunya, a desapareguts i fosses comunes de la Guerra Civil.
T'agraeixo l'interès amb què t'ho prens, Tània, però si t'he de ser sincer, ho veig una mica complicat.
Deia l'home fent anar el cap d'una banda a l'altra.
Pensa que jo no en sé gairebé res del pare.
Què vol dir que no en sap gairebé res? A les cartes hi posa el batalló on estava destinat? I què me'n diu del veí amb qui va parlar la seva mare?
Dona!
Feia el Martí.
Que no ho veus, que en el cas que fos viu, aquest home tindria uns 100 anys.
Ja ho sé.
Insistia la noia, que no es donava per vençuda.
Però potser hi ha algú de la seva família, un fill, no ho sé, que recorda alguna cosa que hagués explicat al seu pare. No hi perdem res.
El Martí no ho acabava de veure clar.
No ho sé, noia, no sé què dir-te.
Davant del seu escepticisme, la noia replicava.
Deixi'm que ho provi, Martí. Es recorda de com es deia aquell veí?
A veure, deixa'm pensar. Ferrer, fuster, una cosa així. Crec que Ferrer. Sí, Joan Ferrer. Quan se't fica una cosa al cap, noia, no hi ha qui te la tregui.
I la Tània somreia. Deia bona nit al Martí i se n'anava cap a casa. I l'home es quedava rumiant. Aquesta noia podia semblar una mica xalabrada, però el que deia no era pas cap disbarat. Capítol 19. Una classe de la Tània. La Tània s'adonava que, com més en sabia, més en volia saber d'aquella part de la història. En parlava amb els companys de l'escola, a les cartes que escrivia a casa o per telèfon amb sa germana. Anava a la biblioteca del barri a buscar llibres d'història, de memòries, dietaris. Se sorprenia a ella mateixa a tot hora davant de l'ordinador buscant pàgines sobre la guerra, mapes de la batalla de l'Ebre, notícies sobre exhumacions de fosses. Li passaven les hores sense adonar-se'n, capficada en el que anava descobrint. va tenir la pensada de fer un debat en un dels seus cursos més avançats. En aquell curs hi havia persones de moltes edats, de procedències, formació i interessos diferents. Podia ser una activitat interessant i podria conèixer els punts de vista dels alumnes sobre un tema que preveia que seria controvertit. Dit i fet, al cap d'uns dies va escriure a la pissarra el títol del debat: La recuperació de la memòria històrica. En girar-se cap als alumnes va veure que el tema interessava i que tenien ganes de dir-hi la seva. Al vespre li va explicar l'experiència al Martí. Hi havia hagut dos punts de vista diferents. D'una banda, el dels que creien necessari trobar els morts perquè la família deixés de viure en la incertesa. I de l'altra, els dels que deien que no calia mirar enrere, que desenterrar els morts no sabia per res, que el passat era passat i que s'havia de passar pàgina.
Una noia ha explicat el cas d'un oncle que va passar molts anys sense saber on era el seu pare. Quan, després de cercar incansablement, van trobar el seu cos, l'oncle va plorar i plorar totes les llàgrimes que li devia. Quan el van enterrar, també va enterrar el dolor i l'angoixa que duia dins de feia tants anys. I un altre noi ha dit que ell no tenia cap cas a la família, però que s'imaginava que havia de ser molt dur no saber on és el pare o germà o marit, i creia que la família tenia tot el dret a saber-ho. No es tractava pas d'obrir ferides, sinó tot el contrari, de tancar-les. En canvi, hi ha hagut una dona que ha dit que remoure el passat només pot provocar desitjos de revenja, de buscar els responsables, i que la guerra va acabar fa molts anys, que és aigua passada.
Mare meva, desitjos de revenja,
murmurava el Martí.
Jo l'únic que desitjo és poder enterrar el meu pare.
És el que ha dit una altra senyora. Ha dit que buscar els morts i enterrar-los no és només un acte de justícia cap a ells i les seves famílies. És fer que la història no s'oblidi i que els més joves coneguin el passat. No fer-ho, deia la senyora, seria com tirar-hi encara més terra al damunt. A més, ha continuat dient, els països europeus que conec es preocupen d'honorar els seus soldats morts i que les famílies tinguin un lloc on recordar-los. Mireu, per exemple, els cementiris on estan enterrats els soldats de les dues guerres mundials. I quan ja faltava poc per acabar la classe, un senyor gran, que havia estat escoltant en silenci, s'ha alçat i ha començat a parlar a poc. Ha explicat que el seu germà va passar el final de la guerra a casa perquè havia tornat ferit del front. Quan les tropes franquistes van entrar vencedores al poble, uns homes el van anar a buscar a casa i se'l van endur.
N'hi va haver molts d'aquests casos, Tània,
comentava el Martí.
Cregui'm, escoltar-lo m'ha posat la pell de gallina. Es notava que feia un esforç per parlar-ne. Ha dit que un veí del poble, tornant de l'hort, va veure com s'emportaven el seu germà amb d'altres homes i com els assassinaven a sang freda. Però mai no s'havia atrevit a dir-ne res, fins que després de molts anys, a punt de morir, no va poder més i ho va explicar. Els havien disparat i els havien llançat per un barranc a pocs quilòmetres del poble. Allà els van trobar, després de tot aquest temps, els cadàvers d'una dotzena d'homes. Un d'ells era el del seu germà. Només tenia 20 anys.
La Tània mirava el Martí, que tenia la mirada perduda, i continuava.
A l'home se li ha trencat la veu i li han lliscat dues llàgrimes. Ha dit que ningú no es podia imaginar l'angoixa de tots aquests anys. Ara ja em puc morir tranquil, ha dit, enmig del silenci respectuós dels companys.
Capítol 20. Comença la investigació. La Tània estava decidida a trobar algun rastre del pare del Martí. L'havia convençut d'anar tots dos a la Generalitat a donar les dades que tenien. Un cop allà van haver d'omplir un formulari, els van dir que hi havia moltes persones que buscaven parents desapareguts a la guerra i també que eren pocs els que es trobaven. Així tot, no havien de perdre l'esperança. A més, qualsevol detall, per petit que semblés, podia ser útil. Saber si aquell home tenia alguna característica física especial, si feia servir ulleres o si duia anell o rellotge era una informació valuosa. El Martí i la Tània van tornar cap a casa una mica decebuts.
Potser ens hem fet massa il·lusions,
deia la Tània, un pèl descoratjada.
Dona!
Mirava d'animar-la al Martí en un canvi de papers.
Ja ho sabíem, que no seria fàcil. Però ja has vist què ens han dit? Que de tant en tant troben algú i el poden identificar. No et rendiràs pas ara que m'has engrescat a mi, oi?
No, la Tània havia començat aquella investigació i no li fallaria pas al seu veí amic. De tota manera, va decidir no capficar-s'hi i passar els dies que faltaven fins a les festes de Nadal passejant per aquella ciutat que sempre la sorprenia. Tenia previst anar a casa seva, a Rússia, per vacances, i aprofitaria per mirar botigues i comprar regals. Abans de marxar, però, va repetir-li al Martí que mirés de recordar si el seu pare duia algun objecte personal que els ajudés en la recerca. El Martí va passar les festes de Nadal amb la família. El fill, la nora i els dos nets s'estaven a casa seva, com cada any. L'home els va parlar de la seva veïna, una noia inquieta, decidida i un pèl tossuda. Quan una cosa se li ficava al cap, no hi havia manera de fer-la canviar d'idea. Els va explicar que la noia l'estava ajudant en la recerca del pare. L'Eugeni, el fill del Martí, no era gaire optimista al respecte. Sabia que no era una cosa gens fàcil i l'amoïnava que el pare s'il·lusionés i acabés patint. Capítol 21. Un rellotge amb dues inicials. Un cop acabades les vacances de Nadal, la Tània va tornar amb renovada empenta.
Què, Martí? Ha trobat alguna cosa?
No, noia, res.
Li responia ell amb la foto entre els dits. Tot d'una ella li va arrabassar de les mans.
Ja ho tinc! Miri, Martí, miri!
Que miri? No faig altra cosa.
Que no ho veu! Miri el braç del seu pare!
Sí, du la màniga una mica remengada. Ho feia perquè se li veiés el... Esclar! El rellotge! La mare em va dir que li havia regalat feia poc i ell n'estava tan cofoll que l'ensenyava a tothom. A la part posterior, la mare hi va fer gravar les inicials de tots dos, M i R.
La Tània va fer una fotocòpia de la fotografia, ben ampliada perquè es veiés bé el rellotge, i la va dur a la Generalitat, a Desapareguts i Fosses Comunes de la Guerra Civil. Encara li quedava una cosa molt important per fer. Volia trobar algun parent del Joan Ferrer, el veí destinat al mateix batalló que el pare d'en Martí. Potser tindria sort i aconseguiria alguna informació. L'adreça que li va donar al Martí on vivia amb la mare abans de casar-se no era gaire lluny i va anar a peu, trencant per aquells carrers de l'Eixample on encara es perdia. Tot i el fred, gaudia de la passejada. Va passar per davant de la Sagrada Família, va continuar avall, va deixar enrere la Diagonal i després la Gran Via. Quan va arribar a l'adreça que buscava, va notar un sotrac al cor. Els plàtans acabats de podar deixaven veure els balcons plens de geranis vermells, roses, blancs. Qui sap, potser des d'algun d'aquells balcons la mare del Martí havia estat esperant el marit. Amb un cop d'ull a les bústies, la Tània va veure que no hi vivia cap ferrer. No es va pas desanimar, va trucar a tots els veïns. Cap d'ells no coneixia ni la família del Martí ni la del Joan Ferrer. En dos pisos no hi va trobar ningú. Quan hi va tornar l'endemà la segona veïna amb qui va parlar, una dona gran, recordava perfectament el Joan Ferrer. Sabia que un fill seu havia obert un restaurant al mateix barri, però no en sabia res més. La Tània, feta una experta detectiu, s'hi va estar algunes tardes recorrent als restaurants del barri i un bon dia en un restaurant de menús hi va trobar el fill del Joan Ferrer, que per cert es deia igual que son pare. Capítol 22. Records del fill d'un soldat tornat de la guerra. La Tània es va presentar i li va parlar del senyor Martí, de la mare i del pare que no havia tornat de la guerra. El Joan Ferrer se'n va recordar de seguida.
La recordo, la senyora Roser. Va morir uns anys abans de casar-me i marxar del pis. No era massa gran, em sembla. Crec que el meu pare va anar a l'enterrament. Apreciava la família. El pare, uns anys abans de morir, abans de perdre la memòria, Em va parlar de la guerra i em va explicar aquella història.
L'home va omplir un parell de gots de vi, n'hi va donar una a la noia i va reprendre el relat.
Un dia ajudava el pare a buscar uns papers. Vam estar remenant calaixos plens de paperam i altres andròmines. Tot d'un plegat, el pare es va quedar immòbil. Li vaig preguntar si es trobava bé i ell, amb un fil de veu, es va posar a parlar de la guerra. No me n'havia contat mai res. A casa no se'n parlava. Em va dir que havia lluitat al front de l'Ebre. Em va explicar coses terribles. I havia canviat l'expressió. Semblava com si veiés passar davant seu aquell infern que em descrivia amb tot detall.
La Tània se l'escoltava sense parpallejar, amb el got de vi intacte a la mà, i l'home continuava.
Jo, esclar, havia sentit coses de la guerra, però el que m'explicava el meu pare era esfereïdor. Els soldats moribuns que imploraven ajuda o tan sols una mica d'aigua. Els laments de dolor dels companys ferits, pels quals no es podia fer res. Però allò que més em va esborronar va ser quan el pare va dir: el més esgarrifós era el plor dels soldats més joves que, mentre agonitzaven, cridaven la mare.
L'home es va acabar el vi d'un glob abans de continuar.
Del batalló del pare, que em va dir que eren més de 500 homes, només en va sobreviure una dotzena. Comprenc que volgués oblidar, si és que és possible oblidar certes coses. Potser feia temps que no hi pensava, però tot va ser començar-ne a parlar i els records es van anar descabdellant. Com si encara s'hi trobés, em va explicar com, enmig de la batalla, els soldats es movien entre els companys morts, companys amb qui poques hores abans encara parlaven. Em va dir que duien penjades pel coll unes boles de càmfora per no sentir la pudor dels cossos que es podrien sota el sol abrosador. No sempre podien enterrar els morts com calia. Moltes vegades només els podien tapar amb pedres. Vaig comprendre que no n'hagués parlat mai. No s'hi devia veure amb cor de rememorar aquelles atrocitats. Aquella infinita por que tenallava els homes. Aquella bogeria que els convertia en bèsties.
Escoltant aquell relat, la Tània era incapaç de dir res.
I aleshores em va parlar del Miquel, el marit de la Roser. Acabada la guerra, la dona havia anat a veure el meu pare per preguntar-li si en sabia res. I sí, ell sabia molt bé què se n'havia fet aquell soldat. L'havia vist morir dessagnat a un hospital prop del front. El meu pare estava ferit a la llitera del costat. Les seves ferides, però, no eren greus. En canvi, el seu company, el Miquel, ja es veia que difícilment sobreviuria. Una granada li havia segat les cames.
La Tània va fer una ganyota d'horror. L'home se'n va adonar i va dir:
sí, noia, jo també em vaig esglaiar en sentir-ho. I el meu pobre pare no va poder fer res per ell. Abans de morir, el Miquel encara va tenir esma de mirar el rellotge per saber quina hora era. Un cop mort, sense saber per què, el pare li va treure del canell i se'l va posar. En tornar a la guerra no es va veure amb cor d'explicar-ho a la dona. Va pensar que ho faria més endavant i que li donaria el rellotge que havia desat en un calaix. Però mai no en va tenir el coratge. La senyora Roser va morir. El pare em va dir que sentia que havia estat un covard. Quan m'ho va acabar d'explicar, es va quedar una bona estona callat, com si no hi fos. Després, tornant al present, em va ensenyar el rellotge.
La Tània tenia el cor encongit i amb la veu tremolosa va preguntar:
encara el guarda, oi? M'agradaria veure'l.
Esclar que el guardava. L'endemà li portaria al restaurant i l'endemà la Tània hi va tornar. El Joan Ferrer li va donar el rellotge dient-li:
em sap molt de greu el que deu haver patit el teu veí. Quan li donis el rellotge, et prego que li demanis perdó en nom del pare. M'agradaria que pogués entendre per què no va ser capaç de dir la veritat.
Capítol 23. Un paper sota la porta. Semblava que les coses es començaven a aclarir. El Joan Ferrer havia parlat d'un hospital. No n'hi devia haver pas tants, pensava la noia. Va portar aquesta nova informació a la Generalitat. Allà li van confirmar que n'hi havia hagut uns quants d'hospitals de campanya a prop del front. La majoria tenien documentats els soldats que hi havien atès. Era probable que el nom dels que hi havien mort constés al registre d'enterraments del cementiri de la població més propera. La Tània va esperar dissabte per portar-li al Martí les novetats i, sobretot, per donar-li el rellotge. Pensava que podia provocar-li una forta impressió, per això va esperar el cap de setmana per poder estar més estona amb ell. En veure el rellotge, el Martí es va commoure. Amb prou feines podia creure que fos el mateix que el pare duia al canell, el que havien mirat els seus ulls, el que es veia a la fotografia. Se'l mirava amb respecte, quasi amb devoció. Tenint-lo entre els dits li semblava tenir el pare a tocar. El cor li deia que aviat el trobarien. Ara només els quedava esperar. Uns dies més tard, en obrir la porta de casa, la Tània va veure a terra un full de paper. Es va ajupir per agafar-lo, en lletres grosses, insegures, i deia: «Tània, vine a casa així que arribis. M'han telefonat. Potser han trobat el pare». La Tània va sentir que el cor li feia un bot. Va sortir esperitada del pis i a l'instant ja era al costat del Martí abraçant-lo.
«Ai, noia! Ai, que potser tenia raó, que calia tenir esperança. T'imagines que l'hagin trobat de debò? Dels nervis se m'ha fet un nus aquí a l'estómac i no he dinat. No em podia empassar res».
La Tània li va preguntar com havia anat. El Martí va dir que li havien telefonat i li havien dit que hi anessin, que tenien notícies.
«No m'han dit res més. Tu què creus? Deuen ser bones notícies, oi?»
Preguntam a l'home, fet homenat de nervis. La Tània, per resposta, va anar a la cuina a preparar-li un parell de camamilles. Veia el Martí tan il·lusionat, tant de bo fossin bones notícies. Sí, n'estava segura, ho havien de ser. Així que es van asserenar una mica, la Tània es va acomiadar de l'home, tot recordant-li que l'endemà al matí el passaria a buscar, ben d'hora. En entrar a casa seva, la noia va tornar a veure el paper que el Martí havia llançat per sota la porta. Se'l va quedar mirant i es va adonar que tremolava. Tornava a tenir dubtes. I si les notícies que els havien de donar no eren bones? I si no havien trobat ningú amb aquell nom? Aleshores, sí que haurien perdut tota esperança. Com s'ho prendria el Martí? La noia va tenir un calfred. No volia que patís. Apreciava aquell home que s'havia convertit en una mena d'oncle. Capítol 24. Un hospital dins d'un túnel. Així que es va llevar, la Tània va trucar a la Xènia, una companya que també feia classes de rus, perquè la substituís. I tot seguit se'n va anar a buscar el Martí. L'home ja l'esperava, a peu dret al rebedor. S'havia posat el millor vestit que tenia, talment com si anés a una cerimònia. No podia pas anar a rebre el pare vestit de qualsevol manera, va dir. Aquell matí lluïa un bon sol, tot i que l'hivern no s'havia acabat, i de bracet d'aquella noia, el Martí li feia l'efecte que la primavera havia esclatat de cop. Caminaven sense presses, es delectaven amb els arbres florits i amb la cridòria de les orenetes. Si allò que els esperava eren bones notícies, no venia pas de 5 minuts, devien pensar, i si no ho eren, encara menys. Però van ser bones. Havien trobat el nom que buscaven a la documentació d'un hospital de campanya. Durant la guerra, a la comarca del Priorat, per la proximitat amb el front, s'hi van instal·lar molts llocs de socors, hospitals de primera línia, punts d'evacuació. Entre Pradell de la Teixeta i la Torre de Fontaubella, dues poblacions de la comarca, hi havia hagut un tren hospital dins d'un túnel durant els mesos de la Batalla de l'Ebre. Els soldats que hi van morir van ser enterrats en fosses comunes, algunes situades dins del cementiri i altres a fora. El nom del Miquel, el pare del Martí, constava al registre civil de la població. La Tània i el Martí van tornar cap a casa gairebé sense parlar. L'home caminava amb expressió serena. La noia l'agafava pel braç i el mirava pendent de les seves emocions. Si li haguessin preguntat a la Tània què sentia en aquell moment tan esperat, no hauria sabut pas què dir. Tenia un garbuig de sentiments que no podia descriure. I pel que feia el Martí, qui sap què pensava, què sentia? Potser veia un home pèl roig, amb el vestit de soldat, o amb el que duia a la foto llançant a les estrelles un petó de bona nit, mentre al seu voltant tot era mort i dolor. O potser el veia assegut al costat del llit del Martí, que ja no era una criatura sinó un home vell, explicant-li la història d'un soldat. Un soldat que, amb els estels per sostre i les terres de pàndols i cavalls, com a taló de fons, li deia que ben aviat es veurien en un lloc on no hi hauria guerres ni injustícies. Capítol 25. Descansa en pau. Després, tot va anar ben de pressa. El Martí va telefonar al seu fill. Al cap d'uns dies arribaven tots quatre de França. La Tània va ajudar el Martí a preparar la cerimònia. Una cerimònia de retrobament i de comiat alhora. Una cerimònia que havia trigat 70 anys a poder-se fer. Van sortir de Barcelona a primera hora. A mig matí eren entre les vinyes i les oliveres del Priorat. I en veure de lluny els xiprers del cementiri, el Martí es va estremir. Poc després arribaven al recinte. Hi van entrar i s'aturaren davant d'una placa. Allà hi van veure el nom del Miquel entre un centenar més de noms i la data de la seva mort, 9 de setembre de 1938. El Martí va dir en veu baixa:
"Pare."
L'Eugeni va agafar-li amb tendresa el braç, l'Helen donava la mà al fill petit, el Michel va abraçar amb afecte l'avi i la Tània va notar l'escalfor d'una llàgrima. En tornar a casa, l'Eugeni va agrair a la noia tot el que havia fet pel seu pare. Se'l miraven i el veien relaxat i tranquil, però al mateix temps fatigat. La Tània li va explicar amb quina il·lusió l'home havia esperat aquell moment. També era cert, però, que en aquesta espera hi havia hagut estones de desesperança i abatiment. Abans de marxar cap a França, el Michel li va preguntar a l'avi si estava content d'haver trobat el pare. L'avi li va respondre que content no era la paraula, però sí que s'havia deslliurat d'un neguit que el cor s'acaba i que no el deixava viure tranquil.
En certa manera, estic satisfet. Satisfet d'haver fet una mica de justícia al pare, de saber on és, d'haver-li pogut dir adéu amb tots vosaltres.
Aleshores, l'home es va posar la mà a la butxaca i en va treure un objecte que va donar al net. Era el rellotge del Miquel. El Michel va fer uns ulls com unes taronges. No s'ho acabava de creure.
Sí, és per tu. Vinga, agafa'l, no tinguis por. Està parat, és clar. Parat el 1938. Però aquest no és un rellotge normal per saber l'hora. És un obsequi que ve de lluny, un regal del teu besavi Miquel. Aquest rellotge parat és una baula de la nostra història, la nostra, la familiar, la que ens lliga els avis, els besavis, i també és la que ens lliga aquesta terra, aquest país, les seves lluites i els seus anhels, que també és la nostra història. Quan el dia de demà li ensenyis al teu fill o al teu net, li diràs que era del rebesavi Miquel, que el duia quan va morir, com altres homes i dones, defensant els valors de la república, la llibertat i la justícia.
El Martí li va explicar la història del rellotge, de les lletres que duia gravades. El Michel continuava emocionat i sense saber què dir. Li semblava un regal massa valuós per un nen de la seva edat, amb tota la història que contenia. Així i tot, amb el posat més solemne que va poder, va respondre a l'avi que estigués tranquil, perquè guardaria el rellotge per sempre més i transmetria la història del besavi per tal que no es perdés en l'oblit. Epíleg. El Michel, el Jean-Claude, l'Eugeni i l'Helene se'n van tornar a França. El Michel duia amb orgull, ben desat dins un estoig, el rellotge del besavi Miquel, el que es deia com ell i també era pèl roig. El Martí va tornar a la seva vida de sempre. Ara no li feia tant de mal pensar en el pare. De vegades en parlava amb la Tània, perquè la Tània hi continuava anant a casa del Martí. Ara, però, a més del te i les galetes, damunt la taula hi posaven el tauler d'escacs i sovint se'ls feia fosc abans d'acabar la partida. Una tarda, mentre la noia esperava que el Martí mogués peça, li va dir:
"Sap què he estat pensant, Martí?"
El Martí, amb l'alfil a la mà, se la va mirar dissimulant un somriure i va respondre:
"Filla, tu no pares mai de pensar? Ara juga. No et distreguis. Pensa en la partida.
Sí, sí, no em distrec pas. Però, escolti'm, he estat pensant que... Vaja, si vostè no hi té inconvenient, que m'agradaria escriure aquesta història, la del seu pare i la seva recerca. M'agradaria parlar de les cartes, dels soldats desapareguts, de les fosses, de la batalla de l'Ebre. Hi ha gent, jo mateixa, abans de conèixer-la vostè, que no en saben gran cosa. Només el que diuen els llibres, els fets, en general. Jo voldria parlar del patiment de les persones. Què me'n diu, Martí?
El Martí no podia amagar la seva satisfacció, però assenyalant el tauler va dir...
Tània, no badis. Estigues pel joc.
No bado? Va, digui'm, què li sembla?
Doncs em sembla molt bé. El que no acabo d'entendre és per què m'ho demanes. Coneixent-te, segur que ja t'hi has posat. Oi que sí?
Doncs no ben bé. Vaja, he començat... Només tinc el títol, sap? Un rellotge amb dues inicials. Què li agrada?
I tant que sí. Està molt bé. Però si vols que et digui el que de debò m'agrada és guanyar-te aquesta partida. Escac i mat.